El gall del monestir.
Temps ara de tertúlia, la tertúlia dels dimarts, avui en companyia d'Alfredo Bergua. Benvingut, molt bon dia.
Bon dia i bon any.
I bon any, igualment. I l'Àngels Ponsa, molt bon dia.
Molt bon dia i molt bon any, també.
Bon any i benvinguda. Un any que ens ha portat, bueno, ja va venir una mica abans d'acabar el 2016, el fred i aquestes baixes temperatures, que no sé fins a quan duraran, no? Però aquest està sent un hivern que està superant, així a la memòria, si fem una mica de retrospectiva, jo feia temps que no recordava un hivern així, eh?
Però també és normal que faci fred,
sí,
a l'hivern.
Sí, tant, i tant.
El problema eren els altres anys que no feia fred a l'hivern, no? I que
sí, sí,
cicles,
que hem fet castanyades i hem fet celebracions amb màniga curta.
Això els no, cicles vitals, diguéssim, tampoc no funcionen, si no és així, no? Perquè ahir sentia un reportatge a la ràdio que deien els pagesos que ha de gelar, perquè parlaven sobretot de les grans gelades que està fent a les Terres de Ponent, no? Però deia un pagès d'allà justament que ha de ser així, perquè després hi hagi un bon cicle de tot el que és la natura, diguéssim, ha de passar això, no? Ha de gelar, perquè germini millor després. Bé, ell feia tota una explicació que ara jo seria incapaç de repetir, no? Però vaig pensar, clar, és veritat, i abans, quan érem petits, feia fred, no?
I
fem servir gorros i bufandes, cosa que ara a vegades no...
És veritat, hem recuperat, jo almenys, els guants.
Exacte.
Aquests dies.
Jo és que ni jo, ara, quan arribava aquest matí, que comentava amb companys teus aquí de la ràdio, de que tants dies seguits amb aquesta sensació tèrmica tan freda, jo no la recordo des de fa molts anys.
Sí, jo també.
Inclús és que ni amb els guants em trec el fred jo. Jo ahir la tarda vaig estar aquí a l'aire lliure tota la tarda per un tema que teníem de partit, i jo crec que encara no m'he tret el fred de sobre, vull dir, és que vaig passar molt fred ahir. I aquest matí, quan he sortit de casa, doncs igual, vull dir, bueno, com dèiem, el gener, febrer són mesos i desembre que ha de fer aquest fred.
Sí, i, de tota manera, jo crec que no ens podem ni queixar, no tenim ni dret a queixar-nos, perquè quan veiem les imatges, que jo no me les puc treure de sobre, o sigui, dius, no et puc treure el fred de sobre, segurament, però quan veus aquestes imatges dels camps de refugiats, amb aquell fred i amb aquelles condicions en què estan, jo crec que això, ara ho deia, que avui he dormit poc, però és que és una imatge que me'n vaig anar a dormir amb la imatge i m'he despertat amb la imatge.
No, i avui la imatge la trobem a les portades dels diaris.
I és que n'hem de ser conscients. Ja sé que la majoria de ciutadans en som de conscients, no? Però potser falta que a nivell de política europeu se'n prengui consciència i no es tregui el problema de sobre, com va fer ahir la portaveu aquella que va dir que això era un problema del govern grec, no? Però aquestes imatges realment penses, ostres, nosaltres que ens queixem per anar de casa a la feina o de feina...
Som uns privilegiats.
I tenim abrics i tenim calefacció i aquesta gent està sense res. Està a precari amb tot, a temperatures extremes.
Home, penseu que estan en aquests camps de refugiats amb tendes de campanya,
sí,
que això
sí,
és no res, amb la que està caient al centre d'Europa, que no és ni molt menys
el que fa aquí.
Estem tenint aquí.
Hi ha morts per fred al centre d'Europa.
O sigui, que estan fins a 20 graus sota zero.
Això és inhumà, és immoral, és de tot. O sigui, i el que et crea, almenys a mi em crea, és com un sentit d'impotència, de pensar què puc fer, no? Hauries de reaccionar, hauries de fer alguna cosa, m'interpel·la a nivell personal, però tens alhora un sentit de frustració perquè penses, bueno, serveix, bueno, d'involucrar-te, de fer que, doncs, puguin venir refugiats cap aquí, però poca cosa més, no? Perquè això és un problema de tal magnitud que si posa la Unió Europea, diguéssim, els governs, i posen realment solució, o això no passa per solucions micro que puguis fer, no?
És que, com deies tu, no es pot deixar la responsabilitat a aquells països que ara mateix estan acollint.
Jo quan vaig sentir aquesta portaveu, dic, però quina inconsciència, Déu meu, com pot ser? I a més un govern com el grec que
prou feina té a casa seva, no?
Un estat, vaja, com el grec, que prou feina té amb tot el que ja té per resoldre, que li deixis, doncs, tot això, no? Els camps aquells de l'est, bueno, en fi, és que aquelles imatges són per no treure-te-les del cap en tot el dia. i sí, ens
però penseu interpel·len. Que hi haurà en algun moment una reacció per solucionar aquest tema? Alguna ja no parlem de solucionar el conflicte que hi ha, el conflicte d'origen, el conflicte a Síria, que això és una altra batalla, això és una altra història.
Seria...
Però el problema que s'ha creat a Europa amb la presència d'aquests milers de refugiats.
A veure, jo crec que alguna cosa es farà, però no crec que això satisfagi a tothom. Vull dir, aquí hi ha una cosa gravada i s'està veient en determinats països. Potser un dels que inicialment va ser capdavanter amb la, demanant refugiats per acollir, que era Alemanya, s'ha vist internament i també per les pròpies pressions, com la pròpia Merkel està reculant. Vull dir, perquè
bueno, però com a mínim té valentia aquesta dona, té coratge, tindrà molts defectes, però amb això té coratge.
Estic d'acord que ha sigut de les...
Perquè ha plantat cara, i si juga unes eleccions, però ha plantat cara, i ha dit que no es pot tancar els ulls davant d'un problema com aquest. Jo en aquest sentit penso, mira, deu ser de les poques que es mulla i que pren consciència d'un problema que és greu i que no deu tenir fàcil solució, eh? No dic pas que sigui senzill de resoldre, però el que no es pot fer és estar de braços
plegats. I tampoc ajuda, i no vull que se'm malinterpreti, no? Però l'atemptat que va haver-hi no fa gaire a Berlín...
Però això no es pot barrejar, Alfredo,
no,
perquè...
No, jo no ho barrejo,
que segurament entre tota aquesta gent...
L'únic és que crea el debat entre els que estan a favor i els que estan en contra
s'aprofiten aquestes mesures.
Però precisament s'ha de saber separar això, de dir, a veure, de malfactors n'hi ha a tot arreu, i en poden haver entre els refugiats, és clar que n'hi poden haver, però no perquè hi hagi un malfactor, perquè és un, normalment, tanta i tanta gent ha de tenir aquest patiment tan bèstia, home, no pot ser.
No, si estem d'acord, però l'únic que poso sobre la taula que el debat aquest s'ha obert. I per tant, vull dir, la població en general, o sigui, costa separar les qüestions aquestes. O sigui, jo puc separar, tu ho separaràs, però desgraciadament molta gent s'està vinculant...
Ho sap separar. Malgrat en el moment que una ciutat o un país, és igual, té un atemptat d'aquests, fa trontollar moltes coses, estic d'acord, perquè tots som humans i tots tenim els
moments...
Home,
la por és el que fa reaccionar
exacte,
després.
Exacte, i la por és la pitjor de les circumstàncies, no? Però vaja, d'aquí a que perquè hi pugui haver...
S'ha de fer una política decidida per trobar una solució a aquesta qüestió, però
que
també s'ha de tenir...
Ha passat molt de temps des de que
això... és el mal, està passant molt de temps, i com deia també,
això
no sé si un periodista, un periodista que
està
en els camps, ara no recordo exactament qui era, o una persona d'alguna organització humanitària, deia, això no és que sigui una circumstància sobrevinguda perquè ja acaba d'estallar una guerra, acaba de no sé què, acaba d'haver-hi un terratrèmol, acaba... No, això és una crònica anunciada de fa molt de temps, se sabia que vindria l'hivern, se sabia que l'hivern faria fred, se sabia que aquests campaments estaven a precari, se sabia que la gent... Home, això no és... O sigui, que aquesta falta de sensibilitat de la Unió Europea, dels governs de la Unió Europea, a mi... és el que a vegades em fa dubtar de si aquesta Europa realment val la pena, no? Perquè dius, home, no és l'Europa que tots havíem pensat, no ho és, no, a mi no em sento representada pel que diu aquesta senyora portaveu que va dir això traient-se les puces de sobre i cap al govern grec, home, no, això és un
home,
tema...
el que no entén bona part de la població...
Qui va ser la portaveu aquesta? Perquè jo ahir reconec que no vaig veure cap tipus de
notícia... No recordo, és una de... no recordo el nom, una senyora portaveu de bueno, tantes n'hi ha, no? De tantes persones que a vegades surten com a portaveus de la Unió, no recordo el nom, però textualment són aquestes les paraules, de dir que sí, però que això és un tema del govern grec i traient-se literalment les puces de sobre, com si no anés amb ells, no? I que ells en tot cas estan per ajudar el govern grec perquè pugui fer front a tot això, però davant d'aquesta magnitud...
És com deixar la responsabilitat als altres. Nosaltres hi serem, però
de moment comença, no? I no deixes la responsabilitat en un estat fort com pugui ser, doncs, no sé, Alemanya, com pugui ser França, estats que tots, qui més qui menys en aquest moment, tenen els seus quers, però No, la deixes davant en un país que, francament, no està...
Home, una responsabilitat que no pot assumir,
segurament. No pot assumir, jo no ho conec en profunditat per dir-ho, però el sentit comú em fa pensar que no ho poden assumir.
Home, el mateix també va passar una mica al començament amb Turquia, i Turquia el que va posar sobre la taula va ser una sèrie de condicions per negociar, no? Però vaja,
no sé,
que...
És igual, però el que jo crec que no podem, com a societat, hem de dir prou. Ja, per sort, ja hi ha gent que diu prou i que es planta, i bueno, el casa vostra, casa nostra, sí. A casa nostra, casa vostra, al revés ho dic, ja hi ha, però són petites coses que no, bueno, que davant de la magnitud de la tragèdia poca solució aportaran, no? Suposo que també és allò, és que et sents interpel·lat i dius alguna cosa s'ha de fer, no podem quedar-nos així.
Home, és que de fet, que quan això va començar, jo recordo que molt ràpidament hi va haver ciutats al país que van reaccionar i es van començar a preparar, i de fet estan preparades.
I tant.
Estan preparades per acollir refugiats.
Si això ho deixessin en mans de governs locals, segur, o de governs, en el cas català, o sigui, Catalunya com a govern està preparada amb això, i s'ha fet tot un seguit de reunions, s'estan fent, vaja, i en aquests dies i en el passat, i s'està preparat, o sigui, aquí s'està preparat per rebre un cupo d'aquestes persones refugiades. El que no s'entén és com no es dona via verda que això sigui així, no? De que dir, i estic segura que això mateix passa a França o en altres...
A París crec que havien preparat un macro...
Sí, l'alcaldessa de París va preparar un macrocampament en un lloc,
sí, com
ben
una ciutat, pràcticament. Sí.
Ben acondicionat i tal.
Això és una decisió que té que prendre la Unió Europea en el seu conjunt.
La Unió Europea i els estats que la formen haurien de pressionar. Perquè el que no pot ser és que tanquin els ulls i que no en diguin res. Els estats que la formen, compensant per l'estat espanyol, que potser és el que tenim més a prop, hauria de dir, ei, prou, s'ha acabat, aquí ens hi posem i aquí nosaltres podem acollir, no sé, els que siguin.
Però és que estem parlant de xifres realment insignificants.
Que no són repartides, són poques, però fixa't com estan pilotats, pobra gent, i entre ells molts nens. O sigui, és que és de consciència, jo crec que és un tema de consciència. I potser recordant en Bauman, no, les seves paraules, doncs ens hauríem de pensar que aquesta Europa no està donant resposta al que la societat necessita, no?
A veure si aquest 2017 hi ha alguna reacció que pugui donar solució, una solució, ni que sigui provisional, però que sigui solució, sí, per resoldre la situació d'aquests refugiats. Anem per un dels temes del dia, aquest anunci de la ministra de Sanitat espanyola, la Dolors Montserrat, que en una entrevista va fer unes declaracions on comentava la intenció de pujar el copagament dels medicaments als jubilats que tinguin més ingressos. Una notícia que avui trobem en portada de pràcticament la totalitat o la majoria de diaris de la premsa generalista, però que ha creat tal rebombori que hores després la mateixa ministra s'ha encarregat de desmentir o de tirar enrere aquestes mateixes afirmacions que va fer. En el seu compte particular de Twitter, ella mateixa ha anunciat que no és cert que apugi el copagament farmacèutic als pensionistes amb ingressos de més de 18.000 euros. Jo no sé si això de la marxa enrere respon, no sé si algun toc d'atenció o realment a una recapacitació del que es va dir, però quan es va anunciar és perquè alguna cosa és possible que hi hagi?
Jo penso que s'està negociant a nivell de molts partits polítics, vull dir, ara no es prenen mesures unilaterals si no s'estan parlant prèviament amb altres partits, perquè no hi ha majories i per tant abans de fer segons quines polítiques hi ha uns socis parlamentaris i altres que els necessites per aprovar segons què. És possible que fos un globus sonda, però tampoc jo tinc prou informació com per poder ara fer una afirmació de si és així o no és així. En tot cas, sí que estic d'acord de que, bueno, de que si se necessita que una mesura que s'ha d'estudiar, vull dir, en tot cas, si hi ha aquesta demanda de que els que més ingressen pues, paguin més i els que tenen les rendes més baixes pues, paguin menys, pues, bueno, pues, que s'estudiï, que si hi ha un consens social perquè s'apliqui, pues, endavant, no? Però en tot cas no m'atreveixo jo a dir si això la situació com està d'aquesta mesura, vull dir, perquè no tinc prou informació al respecte. Vull dir, no sé com acabarà, vull dir, però en tot cas és evident que si això realment hi havia la intenció i s'ha tirat enrere és perquè no hi ha un consens polític per tirar-ho endavant.
Però clar, en el seu moment llença la, sí, diguem, la proposta i...
És una mica estrany això, no? Mm. Que sense consens llencés la proposta. Que pot semblar millor o pitjor, d'entrada sembla raonable que no ha de pagar el mateix una persona que tingui que uns ingressos de 18.000 euros l'any que una altra que en tingui 100.000, eh? Està clar que no és que hi ha d'haver altres trams, segurament, que han de ser més raonables, perquè no té res a veure 18.000 i 100.000 euros, són completament diferents. El que passa que potser sí que el que cal abans és tenir-ho abans de llançar-ho, més que res perquè això també crea neguit, sobretot a gent gran, que doncs, bueno, que gent que està malalta, no?, que pot tenir preocupació i que no és innecessari, i per tant, fins que això no estigui parlat, pactat i ben consensuat entre les diferents, com tu deies, Alfredo, que això comparteixo, no és un govern que tingui una majoria absoluta, és un govern que no té majoria, per tant, les coses les ha de fer amb consens amb altres partits si les vol tirar endavant. Sembla ser que això ho va explicar la Comissió de Salut, però clar, no crec que anés bé, perquè després, poc després que ella fes aquestes declaracions, va sortir el PSOE dient que no hi estava gens d'acord amb això, no? Per tant, potser sí que no cal crear alarmes innecessàries. Sent una proposta mínimament raonable, s'hauria de fer pública quan ja està molt pactada, treballada, parlada amb els diferents sectors, valorant pros i contres, no? No tinc més informació.
Parlaven de 5 trams, de segona renta. Bueno, és una proposta, no? I, bueno, a veure com acaba, però tot acabarà...
D'entrada, això té un sentit, que no tothom pagui igual, perquè no tothom té els mateixos ingressos, i, per tant, a més ingressos, més copagament. També és veritat que, si ho penses, una persona que cobri 100.000 euros i pagui per cada medicament un euro o dos, no sé, d'allò... Home, és francament... Mentre que una persona que no arribi als 18.000 euros pagar més d'un euro li pot suposar un greu problema, no? Li pot suposar doncs, que tingui accés als medicaments o no li tingui.
Sí, està clar.
I això potser ja no hauríem d'haver arribat aquí, ja hauria d'haver-se fet abans, no? Jo desconeixia, francament, desconeixia que fos així els trams aquests. I té tot el sentit que hi hagin franges, no?
Segons la renda.
En relació a la renda que tu tens, doncs has de fer un pagament diferent a un altre, i això és una mica l'equanimitat de...
Precisament estàveu parlant d'acords del Partit Popular amb altres grups, i precisament aquests acords, aquestes negociacions que ha tingut el Partit Popular amb el PSOE i també els acords que va signar amb Ciutadans han estat motiu de crítica per part de l'expresident José María Aznar, que ara ha tornat a sortir a la palestra recentment, ara el veiem més que fa un temps enrere. Alfredo, tu com a membre del Partit Popular, què creus, a què respon aquesta nova aparició d'Aznar i a més dient la seva?
Bueno, que Aznar digui la seva ho ve fent des que va deixar la presidència del govern. Vull dir, el que passa que sí que és veritat que amb més o menys regularitat. Però Aznar sempre ha dit la seva des del mateix dia que va deixar la presidència del govern. Ara estem en una època precongressual en el Partit Popular, a principis del mes de febrer se celebra el Congrés Nacional i a partir d'aquí després es renovaran les diferents direccions regionals i provincials, i per tant és un moment en què el partit entra en un debat ideològic, sobretot en les ponències que s'aprovaran en aquest congrés, i suposo que ell té la necessitat de fer-se...
De fer-se notar. Vull però amb quina finalitat?
Per la finalitat de marcar també, marcar la seva empremta i dir el que pensa respecte a la política espanyola. Ho ha fet sempre i no deixarà de fer-ho. També s'ha de això englobar en un context que FAES va deixar de formar part del Partit Popular. La relació vincle entre la Fundació FAES i el Partit Popular ja es va anar separant des d'allà fa un temps, quan el PP va deixar de finançar la fundació aquesta, i per tant orgànicament va deixar d'existir cap tipus de relació, i a partir d'aquest moment allò s'ha convertit en un think tank, un lloc per sorgir idees,
un
viver d'idees, i ells pensen que poden influenciar d'aquesta manera en el Congrés i en les ponències ideològiques del partit. És cert que té les seves discrepàncies amb algunes de les polítiques que s'estan fent actualment des del govern espanyol, però Aznar té que entendre que el govern espanyol no té majoria absoluta, l'actual govern de Rajoy, i per tant que necessita pactar amb la resta de partits. Li pot agradar més o li pot agradar menys. I en quant a Catalunya, que és potser el que ens afecta i una de les coses que més ha criticat, jo crec que Aznar, jo dic amb el respecte, que té la mateixa consideració que militant que jo, perquè som militants de base en aquest moment, però Aznar ha de recordar que ell també va pactar en el seu moment amb Jordi Pujol i el famós pacte del Majestic, i que aquí havia un polític que era l'Aleix Vidal Quadras, a qui se li va tallar el coll en aquell moment perquè no molestés en el senyor Jordi Pujol. Per tant, que ell vingui ara a donar lliçons de què s'ha de fer el PP a Catalunya, doncs, home, jo crec que no és precisament la persona més indicada per fer-ho.
Hi ha qui diu que és una manera, que de fet aquestes declaracions és una manera de dir que hi ha una dreta una miqueta més, més dura, més a la dreta del que...
I això ja es va veure en Vox. Hi ha un partit que es diu Vox, que és minoritari, que està format principalment per exmilitants del Partit Popular, algun d'ells d'aquí de Sant Cugat, per exemple, i ja existeix aquesta dreta, a la dreta del Partit Popular. El que passa, no, jo no sé si...
Però no creus que tingui intenció de...
Em costa creure que Aznar vulgui tornar a encapçalar un nou un projecte polític. Ara, ell està en el dret de fer-ho, i faltaria més. El que passa que, no sé si tindria gaire recorregut o no. Hi havia una enquesta ahir amb un digital del Pedro J. Ramírez que deia que podria tenir fins a 4 milions i mig de vots i 50 diputats. I a mi la veritat és que em costa bastant de creure.
Clar, però si tot això s'alimenta d'alguna manera, alguna intenció té, no? Tu com ho veus?
Jo miro des de la barrera, perquè és un senyor que més aviat produeix allò una certa al·lèrgia, no? I més aquestes formes, si em permeteu, més que entrant en el fons, és les formes que té, que són horroroses, la manera com maltracta ara a una persona que finalment va ser ell qui la va proposar, no? Ja diu poc de la qualitat humana, perquè dius, tu pots estar més o menys d'acord amb el que fa, però podríem dir que porta molt malament lo de ser ex, aquest senyor. Ex sempre costa de ser-ho, es veu, i és veritat, no? Quan ha sigut ex d'una cosa...
I més quan tens un perfil i una personalitat com ell, no?
Amb el Felipe González també passa, vull dir, una persona que també
ho porta malament, sí, la veritat és que
en el Pedro Sánchez
el va maltractar bastant. Sí, és un aprenentatge que s'hauria de fer, això de ser ex, perquè són coses en les que tu hi ets temporalment, sigui el president del govern, sigui igual, qualsevol escala de qualsevol cosa, no? I després no hi ets, i has de saber comportar-te quan hi ets, de manera que quan no hi sigui, i quan no hi ets també, de manera que, tu no deixes de perdre mai la condició de ciutadà i de persona que que no pots ni donar lliçons, ni maltractar, ni tenir una opinió per damunt de l'altra, simplement doncs, pots diferir, això sí, és clar, i discrepar, i discutir, si cal, però vaja, les formes que té aquest senyor no són
crec
molt...
Crec que els partits polítics tenim uns instruments de govern, com pot ser doncs, un congrés, una assemblea, que es discuteixen ideològicament...
Un comitè executiu nacional, aquest senyor era president del PP fins fa 4 dies, ho va deixar...
Exactament.
Suposo president per tenir la...
Bueno, sí. President d'honor.
Sí. Sí, president d'honor.
Sí. Però ho va deixar per tenir la llibertat però, de poder escaldufar el Rajoy públicament, no?
Però això ve també una mica... El que venia a dir és que si tu tens una ideologia i la vols defensar, tens les maneres per fer-ho. I ara tens les ponències ideològiques que es debatran en el Congrés, doncs fes la batalla allà interna, que és on s'ha de fer, però no des dels mitjans de comunicació. Clar. Per exemple, el darrer... ara deies tu les formes. Bueno, Espanya ha tingut aquests darrers 2 anys, ha sigut membre del Consell de Seguretat de la ONU no permanent. A finals d'any, en Rajoy va fer un discurs, que era el seu últim, i el govern central pues, és obvi que volia enfocar com a notícia el discurs que anava a fer Rajoy davant del Consell de Seguretat. Pues, no se li ocorreix una altra cosa que Aznar denunciar la fugida i el mateix dia, a la mateixa hora, que l'altre estava fent el discurs, no? Que és una mica les maneres de...
No, està clar que li vol fer la guitza, sí, com sigui, no l'estima gens, diguem-ho així col·loquialment, no l'estima gens i li vol fer la punyeta per totes bandes, no? I deu voler tornar-se a proposar a ell, perquè si no, no tindria cap sentit de fer tota aquesta guerra. O simplement vol fer fora en Rajoy, no? Vol
Però Rajoy, jo penso, bueno, això és una qüestió ja més interna de partit, vull dir... jo personalment no ho dic com Alfredo Bergua i com a militant del PP i poca cosa més. Crec que és el seu darrer mandat, com a, passi el que passi, no crec que es torni a presentar unes futures eleccions generals, crec que és el seu darrer mandat.
Qui, Rajoy?
Sí, jo crec que sí.
Pues en canvi aquests dies sonava com que es volgués tornar a presentar, no?
Jo és una percepció molt personal meva i perquè, però bueno, no crec que ara estigui ara amb la idea de presentar un nou partit polític, però bueno, allà ell, ja si ell considera i creu que té espectre... I...
No, Aznar, no, perdona, parlava de... Pensava que parlava
de Rajoy.
No, sí, no, jo és el que dic, que jo crec que no es tornarà a presentar, però bueno, si torna a presentar, pues, bueno, pues que es torni a presentar, però vull dir, jo crec que és la meva opinió personal, igual m'equivoco. Però...
Bueno,
un any que serà de molta feina interna dels partits, no? Perquè hi ha previstos comitès, assemblees generals, vull dir que després d'una etapa en què hi ha hagut convocatòries electorals i hi ha hagut un...
I que segurament tindrem una altra convocatòria electoral, es diu, no? Aquí a Catalunya.
Més que feina de partits,
de
jo diria...
De quina...
I que ja ha anunciat
Puigdemont
que no es tornarà a presentar.
Bueno, sí. Ell ho ha dit des del minut zero, això, no és nou.
Ell es va donar 18 mesos.
Jo ho vaig sentir la mateixa nit que vam tenir Comitè Executiu Nacional, la mateixa nit que el president Mas el proposava amb ell com a persona que agafés la presidència de la Generalitat. El mateix minut zero va dir que tingueu tots clar que jo agafo això per aquests mesos mentre no aconseguim fer un referèndum que ens defineixi cap a on hem de ser. No seré ni un president més autonomista, ni seré el president de la independència. Seré el president que encamini tot això. I això es manté, és un home molt coherent en aquest sentit. Altra cosa és que a tots ens agradaria que ell continués. És clar que ens agradaria, bueno, a tots no ho sé, però a molts.
Àngels, i no només avui, de casa avui meva. Ja se sentien algunes veus que apuntaven al retorn d'Artur Mas.
Ara és parlar per no estar callat, això.
Això també ve per dels ex, això, no?
No ho sé.
És parlar...
És per continuar la sèrie, no?
Són ex diferents, en tot cas, són ex diferents. Un va fer, recordem-ho, que va guanyar les eleccions, va fer un pas al costat per una història que ara no repetirem,
bueno, perquè
tothom
la
coneix,
no...
perquè és molt recent i tothom la recorda i no cal fer-hi memòria. Però són dos ex molt diferents i, a més, un més aviat ajudat, ha remat a favor de que el president Puigdemont tingués les coses fàcils. No podem comparar, i aquí sí que em sortirà amb el geni comparar el president Aznar amb el president Mas. No tenen comparació per enlloc. Mira-ho per on ho miris. En tot cas, és igual. No és un debat de noms ara, i jo crec que aquí el que preval són les paraules de la nostra coordinadora general, la Marta Pascal, que va dir molt clares, no parlem de res de debats interns, perquè el que no ens interessa ara són debats interns de cap dels partits, jo crec, si volem. Tenim una missió molt important a fer, que és aconseguir fer un referèndum. Si volem fer això, deixem-nos estar de mirar-nos el melic, cada un el seu. Mirem el comú de tots i tirem endavant al costat d'aquest president, d'aquest govern, d'aquest Parlament que tenim. I vinga, som-hi, no?
Perquè ara sí que comença el compte enrere de debò. Ara hi ha una data marcada, que és el setembre.
Hi ha una data marcada abans del setembre. Hi ha una data marcada que és l'aprovació dels pressupostos. Aquesta és la data marcada. I per mi és la primera, perquè tot és un encadenat, això. Primer és els pressupostos i després és desenvolupar tot el que falta.
Sí,
que està.
En el procés, sí, seria això.
Exacte.
Però jo anava a
parlar
directament
del setembre
referèndum.
Del referèndum, segona quinzena de setembre, com va dir el president Puigdemont, sí.
Bueno, uns pressupostos que ja veurem que si s'aproven o no s'aproven i, en tot cas, si són constitucionals o no ho són. Perquè,
Estaran dins la legislació catalana, que és el que ens importa.
Perquè ho dius,
no,
Alfredo?
Perquè ja hi ha partits que ja han dit que impugnaran els pressupostos segons quina cosa, segons que s'aprovi. Hi ha partides allà, referèndum...
No seria res nou, Alfredo, això fa temps i anys
que es fa. Amb unes partides que no són constitucionals i que, per tant...
Que és aquella que està...
Totes les vinculades al referèndum.
Exacte.
Vull dir...
No són constitucionals, no ho sé, això ho haurà de dir el Tribunal Constitucional, que ja sabem què opina sempre dels temes.
Però a vegades també es dona la raó a la Generalitat, vull dir que les qüestions com són.
El que seran és dins la legislació catalana, segur.
Sí, però si la legislació catalana està confrontada amb la legislació espanyola, en tot cas hi haurà un conflicte de competències i per tant aquí s'haurà de dirimir qui té raó i qui no la té. Per tant, hem de veure com acaba tot plegat. De totes maneres, jo tinc clar que referèndum legal no n'hi haurà. En tot cas, serà una repetició del 9-N, però referèndum legal no ho serà.
Vaja, això és l'actitud de diàleg del Partit Popular.
No, diàleg... A veure, què és diàleg? Imposar que s'ha d'acceptar un referèndum?
Primer seure en una cadira, en una taula...
Ja seurem...
Sí, ja s'ha vist. I tots els diàlegs que ens venen, ja veiem com venen.
Dels 46, aquells famosos punts, en parlar de 45, ja s'ha dit... Però hi ha una cosa, que la sobirania del poble espanyol la decidirà el poble espanyol i que jo sàpiga que Catalunya forma part d'aquest poble espanyol i així...
Aquí tenim punts de vista tan diferents que no ens posarem d'acord i llavors ja hem discutit moltes vegades sobre aquest tema. Crec que les coses s'estan fent bé, s'estan fent dins de la legalitat catalana, amb un Parlament majoritàriament que ho aprova, per tant aquí tot l'altre...
Sense majoria en vots...
Home, no.
Sí, sense majoria en vots.
Les lleis que s'estan aprovant amb majories.
Hi ha majoria parlamentària quant a diputats, però els vots que vau treure no vau arribar al 50% i, per tant, amb unes eleccions que vau plantejar en el seu moment, que era tan important guanyar-les també en vots i no va ser així.
En tot cas, la composició del Parlament és la que és, és el que és i no, això és indiscutible perquè els marcadors quan surt allà ho veus claríssimament i tot el que s'està fent s'està aprovant per una àmplia majoria amb vots i amb escons i de tota manera i no hi ha més a discutir i l'altra cosa és la voluntat aquesta expressada de diàleg que no sé
diàleg,
què
Àngels, també
diàleg.
És anar a la conferència de presidents autonòmics
diàleg és
també
anar,
també és anar diàleg, allà perquè el Puigdemont diàlegs... representa tot el poble català, no només a una part i penso que això s'està equivocant perquè hi ha una conferència convocada per la setmana que ve, penso que és que estan convocats tots els presidents de comunitats autònomes, el senyor Puigdemont està dient que no, obviant que Catalunya és molt plural i ell ha de representar a tots els catalans,
però
no
Catalunya
només a una part.
És tan plural que també sap veure quan li prenen el pèl i quan no li prenen el pèl.
Foten allà en total llibertat a dir el que vulgui, sí, com els altres sí. Presidents de totes les comunitats autònomes.
Exactament,
qui seran.
Però perquè, si abans tu has tingut una relació de cordialitat, lògicament et donaria la raó. Però si abans resulta que t'envien a presidents i a consellers als tribunals, que et censuren...
Per incomplir la llei.
Tot el que aproves aquí, i t'ho desaproven, o t'ho tomben,
tot no.
Per després fer ells el mateix des d'allà.
Quants recursos d'inconstitucionalitat ha presentat el govern de la Generalitat contra... Perquè també el govern de la Generalitat presenta recursos d'inconstitucionalitat a lleis d'Espanya, del govern espanyol.
Home, només faltaria que no es defensés, que no es defensés, si en vaja.
I també el govern espanyol té tot el dret a defensar-se si creu que s'estan envaint competències pròpies.
Bueno, Alfredo, tu saps que això no és ben bé així, i a més, no juguem, no, home, no juguem amb les mateixes cartes, hi ha cartes marcades aquí, hi ha membres d'aquests tribunals que formen part de partits polítics, no
fotem. Amb els vots també de Convergència i Unió al seu moment.
Bueno, no dic pas que ho haguem fet tot bé, Convergència i Unió n'hem fet de coses molt bé i n'hem fet de molt malament.
Serà un tema que continuarà portant a la discussió, ben entesa, com la que fem aquí, per exemple, i que tenim mesos i mesos per endavant per anar veient com succeeix tot. Últims minuts, sí que m'agradaria abordar un altre tema més, una miqueta més terrenal, saps? El de les rebaixes, que també amb la nova llei aprovada per la Generalitat, doncs liberalitza el que serien les rebaixes, precisament a Catalunya. S'acaben els períodes aquells en què...
Estrictes, no?
Sí. Ara qualsevol podrà decidir quan fa descompte rebaixes, no haurem d'estar amb el matís de què parlem, de rebaixes o de descomptes? Perquè vigilem, que no és exactament el mateix. Al cap i a la fi, pel consumidor, és el mateix una rebaixa que un descompte.
Abans, fora de micròfon, parlàvem amb la Carme d'aquesta qüestió i veníem a dir que avui en dia, amb el món tan globalitzat, amb internet, amb aquests portals que hi ha que t'ofereixen articles de primera qualitat al millor preu, vull dir que pots, si tu et bellugues una miqueta, pots trobar durant tot l'any que serien rebaixes o descomptes. Vull dir que pràcticament ja el que abans era molt acotat, que tot sabia que el dia 7 de gener començaven les rebaixes a tot arreu, això ja ha canviat. Que continua fent-se, evidentment, i continues veient les portes dels grans magatzems amb la gent fent cua per entrar. Però realment, qui es belluga, qui pot trobar durant tot l'any... els articles que busqui a un preu assequible. Tot dit això, és evident que el petit comerç és el que més
rebrà
tot això, però jo crec que hi ha...
O que ha de fer un esforç més gran, en tot cas, que, bueno, sí, que de fet sempre l'està fent,
i
però
que sobretot
sentit...
aquí les administracions el que han de vetllar és perquè aquest petit comerç tingui els mitjans... Que pugui aportar a l'administració, perquè després la feina l'ha de fer cada un, i cada un ha d'obrir la persiana i lluitar-ho, això està clar. Però aquelles coses que depenen de l'administració, doncs tenir uns carrers perfectes, poder inclús fer activitats conjuntament amb les associacions de comerciants per atraure-hi la gent, perquè aquest comerç que tenim aquí, aquests centres comercials a cel obert que es diuen, això és impagable perquè donen vida als centres de les ciutats. Tu viatges a molts països que els centres de les ciutats, sobretot més aviat Amèrica, Europa, encara hem sabut conservar aquesta vida que dona el comerç en els centres de les ciutats. Això s'ha de mantenir i el model català de comerç és un model que jo crec que majoritàriament és bo, que segurament hi ha coses que són corregibles i és veritat que s'han de posar al dia amb moltes coses, però és que hi ha comerços inclús, no sé, l'altre dia era una jugueteria una jugueteria establerta en el centre comercial, ara no recordo de quin municipi, de per aquí, de la demarcació de Barcelona, amb unes joguines molt específiques i tal, que a més de tenir una gran venda a peu de carrer, tenen una venda online fantàstica. Doncs això és el que també el comerç ha de buscar. Ha de buscar l'e-commerce, no? A part del comerç de proximitat, que és el que dona vida als carrers i que també els dona a conèixer, no? I el tracte, que això no ho tens en una gran superfície moltes vegades, ni ho tens amb altres tipus de comerç, ni ho tens per descomptat amb un comerç online, que t'agrada, doncs, que et recomanin un llibre, que et recomanin que veure tipus de joguines que no són els que habitualment passen als mitjans de comunicació, no? A la tele o allà on sigui, però saber-se buscar també alternatives per posar-se al dia, o sigui, hi ha d'haver per les dues bandes, no? L'administració ha de jugar un paper important ajudant, doncs, tenint els carrers en perfecte estat, tenint que siguin macos, a més, que siguin accessibles, que puguis passejar-hi, que... I ells han de fer l'esforç
d'actualitzar-se,
de posar-se al dia, mantenir aquest bon tracte que tenen en general tots, no? De dir, ostres, que a vegades ja no és només anar a comprar, pot ser una activitat lúdica si t'ho planteges així, no? Perquè vas a comprar aquelles coses que saps que estan fetes amb una manera de fer especial, no? Amb un carinyo, i que alhora trobes algú que te les ven, que et coneix, que ja quasi, no?, forma part del teu dia a dia, no?, i que sap si has estat malalt, sap si no sé què, i tu també saps d'ells. En fi, jo crec que això és el que hem de vigilar, no perdre.
Perquè com a consumidors, com a clients, què és el que busquem?
Jo crec que busquem mica tot. Busquem que no ens enganyin amb els preus, clar, i que si pots trobar una cosa més barata, doncs no la compraràs més cara. Això a ningú li agrada gastar més perquè sí, diguéssim. Busques també el tracte humà, la qualitat humana, busques allò que a vegades dius, ostres, o et poden dir, no, he pensat en tu i t'he guardat no sé què. Doncs, bueno, són relacions personals més enllà també de l'hàbit de compra. Però, lògicament, dins de preus competitius, no ningú voldrà pagar més perquè sí, no?
Efectivament, és així. I també que el comerç com a tal ha canviat molt. Vull dir, ara estava pensant en l'aparició dels outlets, els outlets que fins fa uns anys no existien, però és que ara tens outlets pràcticament de tot. Vull dir, i que la gent el que busca, doncs, és això, que hi hagi qualitat en quant al producte, que hi hagi un bon tracte, que assegurar-te que el que t'estan venent en un cas no t'estan dando gato por liebre, no? Vull dir, i això és el que hi ha, però evidentment jo sí que ja fa anys que no m'espero el dia 7, vull dir, si tinc una necessitat de comprar una cosa la tinc que comprar, buscaré potser segurament el lloc on la trobaré més barata, això ho fem tots, però sempre quan que sigui d'una qualitat i bueno, doncs això, bàsicament.
Doncs res, que aprofiteu la rebaixa, si encara no heu anat, que és una bona temporada aquesta. Les previsions, almenys, de comerciants i d'associacions així ho han manifestat, també aquí a casa nostra, a Sant Cugat. Hem passat ja el primer cap de setmana de rebaixes i sembla que aquest any els abrics no es quedaran, eh?
No.
Qui no l'hagi comprat abans l'haurà de comprar ara, sí o sí.
Així com altres anys s'havien quedat molt en els penjadors, aquest any em sembla que tindran sortida. Bé, doncs Àngels i Alfredo, moltíssimes gràcies.
Ens
tornem a veure la setmana que... Bueno, l'Alfredo ja m'ha avançat que no...
En dues setmanes ja torno cap aquí.
Dues setmanes. Molt bé, doncs que vagi molt bé la resta de la setmana.
Gràcies
i bon dia.
Igualment, bon dia.
Adéu-siau.
You don't need to talk the stuff when happening. You just gotta let them and the stuff just waiting for when you ready. What happened? The colors of the rainbow, so pretty in the sky, also on the faces of people passing by. I see friends shaking hands, singing, how do you do? They really say